Complaining, sitting on the sofa, pretending everything's fine. You know that you got me waiting, you got me looking to see the metamorphose.
Un quart d'onze del matí i és hora del menja sa.
Dragon save a princess, no need to do all that.
El nostre espai quinzenal d'alimentació i hàbits saludables que fem sempre en companyia de Jaume Jiménez, de Nutritional Coaching. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia.
I abans de res, avui parlarem de llets vegetals. A veure, tornem a provar. Jaume, sí, ara ja sí, eh? Vale, és que teníem aquí un conflicte de micròfons. Els deia, abans, avui parlarem de llets vegetals, que ja ho vam deixar a la fa 15 dies, que en parlaríem, perquè hi ha moltíssimes al mercat i volem fer una mica incís. Però, abans, si són seguidors de la secció, si estan en un moment vital en què senten que tenen un cert desordre a l'hora de menjar alimentari, si estan en aquell moment que sabem que en aquestes dates acostuma a passar, que diuen, ah, vull perdre uns quilets, vull fer dieta, i s'estan plantejant fer una dieta d'aquestes que han llegit o alguna cosa, compte. Abans de tot això, els fem una proposta. Dijous vinent, dia 18, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, s'impartirà un taller gratuït d'alimentació conscient que el farà la Yolanda Fleta, que és la dona, la parella, i a més la nutricionista també, per tant, companya, diguem, de viatge a tots nivells, de feina i personal, sí. D'en Jaume Nutritional Coaching. Això serà dijous, gratuït, dèiem, Jaume?
Sí, correcte, a la biblioteca.
Un taller d'alimentació conscient. Què vol dir això?
Bueno, alimentació conscient és ajudar a les persones a que realment prenguin consciència de la seva alimentació, de què afecta a la seva alimentació, les senyals de gana i de sacietat, què comprem, com sap el que comprem, com ho cuinem i com li donem això als nostres familiars, no? O sigui, l'alimentació conscient engloba absolutament tot, des de que anem a comprar fins que ens ho mengem, no? I això és important perquè avui dia la societat el que no té és, bueno, anem en piloto automàtico. Llavors, clar, moltes vegades això repercuteix de manera directa en com mengem. Llavors, tenir la capacitat o que ens ensenyin eines, com farà la Yolanda, per poder ser més conscients, ens ajudarà a fer eleccions més saludables i a tenir una millor relació amb el menjar. Això és molt important.
I compte, perquè moltes vegades volem, això, veiem ara que s'apropa l'estiu, que ens volem posar el biquini, el banyador, i dir, ah, vull treure 2-3 quilets. De vegades la solució no passa per fer una dieta d'aquestes, que els Jaume sempre ho comenta, això, una dieta d'aquestes restrictives d'un mes sense menjar carbohidrats i aquestes qüestions, sinó que passa justament per prendre, adoptar mesures o hàbits saludables que justament s'agafen en el moment en què un és conscient, és a dir, conscient del que menja, del que compra per menjar, de quan menja, de com ho menja, és a dir, tot plegat afecta. Per tant, molt recomanable aquest taller de l'alimentació conscient. Recordem, el dijous dia 18 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol, és gratuït. És una hora i mitja de taller, és gratuït. La Yolanda ho explica superbé també com ho fa aquí el Jaume i després, a més, saben que ells tenen la seva oficina, la seva seu, per dir-ho d'una manera, al carrer Àngel Vidal, número...
25,
baixos. Per tant, exacte, els poden consultar allà. Aquí diu que són places limitades, que cal inscripció prèvia a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però vaja, jo crec que... home, si ja ho saben i volen anar, més val que reservin el lloc, això està bé. Però vaja, jo crec que els acolliran encara que no hagin fet la inscripció prèvia. Dijous, dia 18, a les 6 o a les 6.30, a les 6.
A les 6.
A les 6 de la tarda,
I a més, hi haurà una sorpreseta, perquè regalarem algun exemplar del nostre llibre Alimentació conscient.
Sí, que no en tenen un, en tenen uns quants i que són també molt recomanables. Són com uns llibres d'aquells de tauleta de nit. que per, de consulta, saps? Més enllà de que els puguin llegir d'una tirada, són uns llibres que van molt bé, i ara això parlo per experiència, per consultes, perquè tots de tant en tant ens desendrecem tots, Jaume?
Absolutament.
Els nutricionistes també.
Sí, tant, i tant.
I quan un es desendreça, de vegades ha de recuperar el camí, no? I aleshores aquests llibres van molt bé doncs, per recordar una mica quins són aquelles pautes per reprendre aquest camí d'hàbits saludables, d'alimentació conscient, que al final són els que ens permetran sentir-nos bé nosaltres mateixos amb el nostre cos i evitar aquestes dietes que ens fan passar gana, ens fan, posen de mal humor, que no són gens saludables, que moltes vegades generen al cos uns canvis que no ens senten bé, etcètera, etcètera. Vinga, anem a parlar de llets vegetals?
Som-hi.
Vinga, parlem de llets vegetals, que és... d'entrada hem de dir, la paraula llet...
Sí.
Què? Són llets o no són llets?
Bueno, aquí a Espanya... La llei diu que no es poden dir llets. Només es permet a la llet d'ametlles, perquè tradicionalment sí que té, diguéssim, un estatus més tradicional. Però tota la resta s'han de dir beguda de cibada, d'ordi, de soja, perquè tècnicament no són llets.
Vale?
Això és important.
Begudes vegetals, que li diuen, no?
Exacte.
També en altres llocs, però popularment les coneixem com a llets vegetals, no?
Correcte.
Clar, ara em deies unes quantes, no? D'entrada el que veiem és que cada vegada n'hi ha més, no sé si és que s'han posat de moda, i la primera pregunta directa seria, són saludables o són més saludables que la llet de vaca o de cabra?
Bueno, la dada és increïble. Segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estem parlant de que a Espanya es consumeixen aproximadament cada any uns 230 milions de litres de begudes vegetals.
230 milions?
Això toca...
Anuals a Espanya, eh?
A Espanya. Això toca aproximadament a uns 5 litres per persona.
A l'any?
A l'any. O sigui que és una quantitat bastant considerable.
Considerable.
De fet, cada vegada hi ha més, i les grans indústries làctees ara estan, tenen la seva línia de beguda vegetal. Són saludables o no són saludables? Bueno, tenir en compte, o molta gent el que fa és substituir la llet de vaca per una beguda vegetal, però nutricionalment no són iguals. I això és important perquè el que ens estem trobant és gent que consumia gran quantitat de llet animal, ha canviat a beguda vegetal, no ha tingut en compte els requeriments o els aports nutricionals que tenia la llet de vaca, i això pot generar algun tipus de dèficit. Però en principi la llet de vaca no és un mal producte, ja ho hem comentat. Ni és el dimoni, ni és la panacea que ho cura tot, ja ho hem comentat, no? És un producte, bueno, que nutricionalment aporta proteïna, calci, sí, però que si ho canviem, pues evidentment hem de tenir en compte que aquests nutrients que ens aportava la llet els tenim que cobrir per altra banda. I aquí és on tenim el principal problema, que la gent pensa que substitueix perquè tenen la mateixa aparença, però no tenen res a veure. O sigui, no és que no siguin diferents, és que no tenen res a veure una beguda vegetal de la llet de vaca.
Per tant, no són substituïbles nutricionalment, tot i que, a moda de consum, sí que les hem convertit en substitutes de la llet de vaca, però nutricionalment no ho són. Aleshores, d'entre tota aquesta quantitat i diguem, ventall de llets vegetals, hi ha alguna que nutricionalment sigui millor que d'altres?
Sí, la que més s'assembla a la llet de vaca és la llet de soja. És la que té un contingut de proteïna més alt, però evidentment no tenen la mateixa quantitat de calci i evidentment tampoc porten vitamina D. Però a nivell, diguéssim, similar, podria ser equivalent. Per què? Perquè també la proteïna de la soja, la soja és la llegum que més proteïna té i a més té tots els aminoàcids essencials. Per tant, estaríem parlant d'una proteïna completa. Llavors, a nivell proteic sí que seria equivalent la llet de vaca amb la llet de soja, però no amb la resta de nutrients. I això és important. Sobretot perquè hi ha un batiburrillo molt important en les begudes vegetals que hem de saber, sobretot, hem de tenir tres claus a l'hora d'escollir, no? I és la denominació del producte, perquè ara té que haver-hi clarament a l'envàs de quina beguda estem parlant, o sigui, perquè ara trobem al mercat no milk, no? Algunes, no, o sigui, comprem productes que posi clarament la denominació del producte, beguda d'avena o de soja o de lo que sigui. que posi la llista d'ingredients de manera clara, perquè ara parlarem d'això, què ha de tenir una beguda vegetal per ser correcta, i després la informació nutricional. Aquestes tres claus són molt importants per poder escollir un producte i sobretot ser conscient de que el que estem comprant és un producte interessant i no ens estem prenent un batut de xocolata, perquè avui dia hi ha moltes begudes vegetals que s'assemblen més a, no diré marques, però a una beguda de cacao hiperensucrada que amb una beguda vegetal. Per tant, cuidado amb això perquè
per tant,
ens estan...
que posi vegetal o que sigui una llet vegetal, que és que de vegades sentim vegetal i ja diem salut. Sí. No.
Jo sempre dic que els verins, la majoria són vegetals. O sigui,
doncs compte. Per tant, que posi vegetal o que sigui una llet vegetal no vol dir que sigui saludable o que sigui més saludable que la llet de vaca. D'entrada ja ho hem dit, no és més saludable. Nutricionalment són qüestions completament diferents. Això no vol dir que siguin dolentes o que ens hagin d'anar malament.
Exacte.
Però hem de saber que no són equivalents a nivell nutricional. Què han de tenir, deies ara, què ha de tenir una llet vegetal per, diguem, cobrir les nostres les necessitats bàsiques que hauria de cobrir una beguda d'aquest tipus?
Lo important que hem de tenir en compte, a part de lo que ja he comentat, sí, de la denominació i tot això, és el percentatge de matèria prima. Clar, la llet de vaca, el 90% és aigua. I les begudes vegetals també tenen un percentatge altíssim, més del 90% d'aigua. El que hem de tenir en compte és quanta quantitat de producte contenen. I aquí sí que varia, no? Però tindríem que parlar que una bona beguda vegetal tindria que tenir sempre més del 10% de matèria prima, menys les que són de fruits secs. Les que són de fruits secs, evidentment, tenen una tipologia diferent perquè tenen un sabor molt més fort. Aquestes poden tenir un percentatge molt més baix. Però si parlem d'avena, soja, totes aquestes, tindrien que tenir més del 10. I, a ser possible, i podem trobar-les al mercat, entre un 12 i un 14%. Això estaríem parlant d'una beguda vegetal amb una concentració de producte interessant.
D'acord. Per tant, mirin l'etiqueta. No es quedin només amb el nom, amb el packaging, diguéssim, del producte, que ja ho hem parlat moltes vegades, eh? La indústria alimentària això ho fa molt bé, ho fa realment molt bé, ens fa un packaging meravellós, ens posa allà vegetal, enorme, salut, zero sucres, no sé què... Va, molt bé,
color
està
verd,
molt bé, exacte, exacte. Color verd o carbassa, colors així que ens recordin a temes vegetals i saludables. Està molt bé, maquíssim, però tombin el producte i vagin vostès a veure...
Percentatge.
Percentatge.
I això és important perquè es veu fàcil.
Si hi ha menys d'un 10% del producte, diguem principal...
Estem pagant aigua a preu de cereal o a preu de llegum. Per tant, sempre més del 10, i si parlem de soja, per exemple, un producte excel·lent pot tenir un 14%, d'avena, que és més dolceta i es ven moltíssim, parlaríem d'un 11 o un 12%. Això serien productes interessants,
d'acord,
amb una bona concentració. De fet, el paladar ja es nota, no? El que passa que també hem de tenir cuidado amb els sucres afegits, que això és un altre. Perquè aquí esto es carta blanca. Igual que mirem el percentatge de matèria prima, hem de mirar quanta quantitat de sucre afegit i, evidentment, escollir aquelles begudes que no portin sucres afegits. Quanta quantitat ha de tenir? Com a màxim, entre 3-3,5 per 100 mil·lilitres. Això seria el que porta la llet de vaca, diguéssim, no? O sigui, més de, si t'ho posen amb 100 ml, doncs més de 3-3,5 grams de sucre per 100 ml ja estaríem parlant d'un excés. Jo recomano que mirin aquestes que són de sabors i veuran la diferència, perquè poden portar tranquil·lament 14-15 grams de sucre per 100 mil·lígrams. Això és una brutalitat. Li dones un got a un nen i s'està fotent 30-35 grams de sucre. Clar, és vegetal. Sí, és vegetal. El sucre és vegetal, però a veure, cuidado amb això, eh?
Per tant, atenció amb el sucre, encara que posi a fora l'etiquetatge 0% de sucres afegits. Ja ho hem parlat alguna vegada, eh? Una cosa són els sucres afegits i altra cosa són els sucres intrínsecs, que són dels que estem parlant. Per tant, tombin l'etiqueta i mirin, aquest percentatge de sucre no ha de superar el que has dit, el 4...
No, entre un 3-3,5% màxim.
Màxim, 3-3,5% màxim. No cal, al final això, l'exercici l'han de fer una vegada, van un dia al supermercat, el que acostumen a anar,
exacte.
Fan aquest recorregut per totes aquelles begudes vegetals que a vostès els agraden i trien aquella que compleix amb aquests requisits. I a partir d'aquí ja saben que aquella marca compleix amb els requisits. Ja està, el següent dia que hi vagin no cal que tornin a mirar les etiquetes. No? És una vegada que han de fer l'exercici, eh?
Només, un dia, una vegada i tenir clar aquestes quatre cosetes. Això farem
sí,
molt bé.
I encara que la marca al costat hagi fet un packaging nou que posi més saludable, més no sé què, compte. Alguna cosa més a tenir en compte?
Bueno, hem de tenir en compte també, sobretot, clar, la gent vegana... Bueno, aquí entraríem dintre dels productes enriquits, d'acord? Uh-huh. Perquè sí que és veritat que les begudes vegetals no tenen molt de calci, no tenen vitamina D, llavors, clar, si són productes de consum habitual per substituir la llet, tenim que assegurar-nos que tinguin vitamina D i tinguin calci, perquè això sí que és important també, perquè quan li donem als nostres fills llet vegetal, beguda vegetal, perdó, doncs, home, si tenen vitamina D, molt millor, i al mercat, fàcil. Què passa? Que moltes vitamines D que porten venen de fonts animals, de llana d'oveja, i llavors què passa? Que, bueno, clar, un vegà pues, pot tenir aquí un conflicte, però la majoria de gent que no és vegana, simplement que es cull beguda vegetal, això en principi no és un problema. Però si porten vitamina D i porten calci, des del meu punt de vista són molt millors perquè ens estan aportant nutrients que ens aportava la llet. I que ara
la llet
no...
de vaca que preníem fins ara.
Exacte.
I que d'entrada aquesta no necessàriament l'ha de portar.
Exacte. Llavors, si són enriquides en calci i són enriquides en vitamina D, doncs sempre serà molt millor.
Uh-huh. I compta amb el tema de la vitamina D. Un dia en podem parlar, això, eh?
Uf.
Hi ha un dèficit de vitamina D en general en la població que fins i tot està generant certa alerta.
Sí.
Ens falta molta vitamina D. Això causa infinitat de problemes que, com per exemple, ara els hi posaré un exemple molt tonto, eh? S'han posat un implant a les dents i de sobte els ha caigut i no saben per què. Doncs de vegades... manca de vitamina D. És a dir, no és només estar moreno, eh? No es tracta només d'això, eh? És a dir, és que la vitamina D és molt important i si, per exemple, hem fet aquest exercici d'eliminar la llet de vaca del nostre dia a dia i l'hem substituït per una llet vegetal, oi? Sense estar enriquida, hem tret un percentatge de vitamina D molt important de la nostra dieta.
I tant, clar. I això és un problema, perquè la vitamina D ja parlarem, però es diu vitamina, però pràcticament és una hormona. I funciona amb moltes coses del nostre cos, entre elles el sistema immunològic i el que comentaves. Clar, prendre begudes vegetals, doncs clar, ara ja també la gent pren iogurts vegetals.
Sí, sí, tot és vegetal.
Tot vegetal. Llavors, que ja parlarem dels iogurts vegetals, perquè allò també és una jungla, no? Però la vitamina D és molt important i això ho hem de tenir en compte, sobretot quan som consumidors habituals d'aquest tipus de productes vegetals.
I sobretot si decidim implantar aquests canvis en canalla amb els nens, que estan en edat de creixement. És a dir, no és el mateix una llet vegetal que una llet de vaca. No només pagaran a més diners, eh? És que a més, perquè això és l'altre, que de vegades ens oblidem. Ens posen vegetal, ens diuen que és més saludable, ens incrementen el preu en un 100% pràcticament... el consumim confiats en això, resulta que estem prenent una beguda ensucrada, pràcticament. I a sobre, sense nutrients, sense vitamina, per tant, cal tenir en compte. Això no vol dir que siguin dolentes les vegetals, és a dir...
No, hem de puntualitzar, per exemple, la llet d'arròs no recomana amb nens, perquè té un contingut en arsènic important. Per tant, hem de tenir en compte també això, no val tot per tot. O sigui, hem de tenir cuidado i si tenim dubtes, ens hem d'assessorar per un professional que ens digui, escolta, això o això altre, a mi m'envien un fotimer d'etiqueta, escolta, això... Bueno, doncs per això estem els nutricionistes, no? Per ajudar a la gent que faci eleccions més saludables. Però cuidado per això, el que dèiem, perquè bueno, ens trobem mares que al biberó ja els estan posant llet d'arròs, no?
És que, a més,
bueno, cuidado.
Entenc que, és a dir... canviar a una llet vegetal, eliminar la llet de vaca per una de vegetal pensant que és més saludable, entenc que això d'entrada és un error.
O que és igual que la llet de vaca, no és igual.
Clar, però que molta gent ho fa amb el concepte de és més saludable.
Exacte, correcte.
No és més saludable, entenc, no? Altra cosa és que et faci mal la llet de vaca, és una altra qüestió.
Bueno, evidentment, aquí hi ha un problema de salut i, evidentment, i per aquí molta gent ho canvia, no? Però Evidentment, si som intolerants a la lactosa i canviem amb una beguda vegetal, millorarem molt a nivell digestiu. Evidentment, és com si som celíacs i traiem el gluten. Evidentment, però hi ha una condició mèdica que obliga a canviar. Però tot i així també hem d'escollir opcions correctes. Una cosa també de les begudes vegetals que és possible que algú que ens escolti li hagi passat és que la llet de soja, per exemple, al començament a molta gent li senta molt bé, molt bé, molt bé, però al cap d'un temps de prendre beguda de soja li comença a donar molts gasos.
Uh-huh.
Això és important perquè moltes vegades, bueno, la beguda de soja porta dos carbohidrats, que són la rafinosa i l'estaquinosa, que moltes vegades poden provocar gasos. Llavors això, el que hem de fer és canviar amb una altra beguda vegetal i en principi ja no hi ha problema. Però això sí que és veritat que molta gent et diu no, és que a mi la beguda de soja em senta malament. És veritat i pot generar aquests gasos. És per certa intolerància a aquest hidrat de carboni. Es canvia per una altra beguda vegetal i en principi no ha d'haver-hi problema. Uh-huh. O sigui, inclús les llets vegetals tenen característiques que hem de saber manegar.
Mm-hmm, perquè és que n'hi ha infinitat, de nous, d'avellanes, d'ametlles, de civada, de soja, de coco, de pèsols, d'arròs... És que hi ha una infinitat de llets vegetals. Alguna cosa més hem de saber de les llets vegetals?
Bueno, en principi, el tema dels sucres que hem comentat, sí? Que és important...
3,5% sí, màxim.
3-4% màxim. I després, clar, si parlem de sostenibilitat, que hem parlat moltes vegades també, home, mirar d'on venen, no? Si ve d'ametlla que sigui d'aquí, si són productes que, bueno, pues, fomentem una mica que siguin de més a prop, això és important i ho tindria que posar a l'etiquetatge, d'on ve la matèria prima. D'aquesta manera ho estarem fent bé. Clar, què passa? Que al món de les begudes vegetals ara hi ha receptes de tot, no? Uh-huh. Llavors hi ha gent que fa receptes salades, receptes dolces... I, bueno, i inclús per al cafè, no? Ara hi ha beguda vegetal, barista,
sí,
que tenen, sí, sí, tenen una miqueta més de crema... Mm. Bueno, aquestes estan bé, són opcions. I simplement, entenc que ja de temps anem una mica justos, no?
No, però tenim temps, digues.
Vale. Si volem fer receptes que siguin dolces, sí, d'acord? El millor és escollir begudes que siguin més dolcetes, com l'avena, per exemple, sí, o de fruita seca.
D'acord.
Aquestes casen bastant bé amb el que són receptes de tipus dolç. Però si volem fer receptes de salades, pues aquí sí que hem de tenir cuidado, perquè, clar, aquí obligatòriament no ha de tenir sucre afegit, perquè si no farem allà un batibullirrillo una mica raro. Però això és important que ho tinguem en compte. La... Avena és civada,
civada,
no?
Sí,
sempre
sí,
em confonc, no? Perquè no sé qui va posar el nom de civada o ordi. No, ordi?
No, l'avena ordi... és civada, jo crec, no? L'avena,
sí,
avena castellano,
sí,
correcte, civada en català.
Sí, 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 és civada, sí, disculpa.
L'ordi és el...
Cebada.
Ara m'estic al dia, anem a buscar-ho bé.
No, no, civada és avena i cebada és ordi.
Això mateix, això mateix.
D'aquí em ve a mi una mica la confusió.
Ara, això mateix, va, doncs vinga, aclarit. Doncs
pues aquesta, jo soc particular... Bueno, jo tinc aquí un conflicte d'interessos perquè jo no bec llet de vaca. Uh-huh. Sí, menjo iogurt, però no bec llet de vaca. I jo bec llet de civada.
De civada, que I... és la més, probablement de les més consumides, no?
I, sí, i de les més dolcetes.
També,
de
exacte.
De les més dolcetes. El que passa que hem d'escollir sempre sense sucres afegits, eh? Uh-huh. En recordeu això.
I mireu, mireu el percentatge de sucre, perquè no totes les llets de civada no, estan amb
no,
aquest 3,5%, en absolut. Hi ha algunes que els percentatges són... al·lucinants.
No, no. O sigui, i dius, no, clar, no, jo prenc...
Oh, és boníssima, és dolcíssima,
no, clar. Home, clar que és bo,
sucre.
Perquè foten allà clar, dos i tres sobres de sucre per got, poden tenir. O
sí,
sigui
sí,
que,
sí,
cuidado, hem de
i
mirar.
I si a sobre, compte, és que mirin la jugada, Si a sobre es fan un cafè amb llet, amb aquesta llet, que ja de per si ja porta sucre, i a més li posen una cullerada de sucre al cafè amb llet, és que i aleshores li diuen, vostè que pren sucre? No, no, jo no prenc sucre. Una miqueta amb el cafè i prou, clar, caram, però és que la llet en porta unes quantes, ja.
No, no, hem de tenir cuidado,
per
el que deien.
Per això cal mirar-ho, sí. Deies que tenies un conflicte d'interessos perquè tu prens llet de civada.
Clar, i, a veure, però jo soc... dels que diu que jo no prenc llet de cibada perquè sigui més saludable que la llet de vaca.
Sinó
simplement és una elecció que al final doncs, dius, mira, tinc que vull equilibrar la proteïna animal amb la proteïna vegetal. Doncs, bueno, doncs això és una opció, però com hi ha moltes, o sigui, no ha de ser tothom ha de canviar beguda vegetal, ja dic, és un motiu més, però hem de tenir en compte que, per exemple, en el cas de la llet de cibada, la quantitat de proteïna és mínima. Per tant, cuidado i si fem canvis ben assessorats o amb un bon coneixement. Ja
clar,
està.
Perquè és que quan prenen llet de vaca sí que hi ha proteïna aquí dins. Clar. Per tant, clar, i recordin que hem parlat moltes vegades que la proteïna és molt necessària i a partir de determinada edat, i no és gaire tardana, és a dir, que a partir dels 40 cada vegada més. I si és dona, encara més.
Encara més.
Per tant, el nivell de proteïna, si l'anem traient amb aquests productes, al final resulta que estem rebaixant molt el nivell de proteïna si no ho acompanyem d'un canvi d'hàbit saludable. Si tenen més dubtes, els tenen al carrer Àngel Vidal, torna'm a dir el nom, el número?
25 baixos.
25 baixos. Si encara tenen més dubtes o no es volen apropar, ja els fa vergonya qualsevol cosa, dijous dia 18 a la Biblioteca Santiago Rusiñol a les 6, la Yolanda Fleta, que és la companya de Nutritional Coaching, estarà impartint un taller d'alimentació conscient que d'alguna manera els donarà les pautes per aprendre a menjar bé, bàsicament. I això implica a comprar bé, a saber què menges, quan menges, com ho menges... I
com et senta, com et sents tu, no? O sigui... Això.
Sí, a millorar la nostra vida i que començant pel menjar, que moltes vegades ho deixem que sigui l'últim i és el primer probablement o de les primeres qüestions.
I tant.
Jaume, un plaer com sempre.
A vosaltres.
Gràcies.